Veus de casa, a les 5 al Capitol.
Cosa, la veritat és que està molt misteriosa aquí a la secció de cine, tan misteriosa que Àlex Brau m'ha demanat que puc començar la secció sense ell. No sé ben bé què significa esto.
Hola, Ana. Como ves, hoy Àlex no ha podido venir, así que, si te parece bien, seré yo quien haga la sección. Me llamo Rafa y quizás me conozcas por otros programas como Tu cine me suena o Las dos caras de tu verdad. Y hoy vengo a hablaros de la inteligencia artificial. ¿Sabíais que se escriben guiones con inteligencia artificial? Pero no solo eso. También algunos actores no son reales. De hecho, yo mismo. La voz que estás escuchando ahora no es real. Así es, soy inteligencia artificial. ¿Cómo te quedas? Flipante, ¿verdad?
Prou flipante, sí, la veritat.
He arribat a temps?
Has arribat just a temps.
Hosti, que bé.
S'ha acabat de parlar el nostre nou amic Rafa.
Rafa.
Que no sé molt bé qui és.
Està aquí al meu costat.
No el veig.
Com que està claríssim. Està aquí davant, t'està mirant. Ara el tens darrere.
És que aquesta intel·ligència artificial forma part de la nostra vida, però no la veiem.
Exacte. Però hi ha nosaltres, sí.
Hi ha nosaltres, sí. Bueno, jo crec que tampoc, Per ara, almenys, jo crec que tampoc ens veu massa.
No, bueno.
Tot arribarà.
Però és curiós, no? És una manera que ha avançat molt ràpid. És un avanç, una eina, no? Se podem dir eina o podem dir altres coses?
Bueno, podem analitzar-ho, no? Realment, què és la IA i en el món del cinema, quina és la seva funció, no? Perquè, per exemple, t'he de dir que este el nostre amic Rafa me dia a que no te lo crees, a que parece increïble. Bueno, pues a veure, jo sí que notava que era una mica... fet per ordenador, no?
Home, però sí, pensé, si te'n recordes del Locuendo?
Claro.
Allò era infumar, o sea, impossible. Era una cosa que dius, no cola ni cap enrere. Aquí ja està una miqueta més perfilat.
Sí.
A mi
sí,
per a parlar de la intel·ligència artificial m'agradaria remuntar-nos a l'època de... Bueno, hem vist 2001, no? Quasi tots.
Uh-huh.
Totes les persones que estem aquí.
Aquí, totes les persones que estem aquí l'hem vist.
Al voltant de les ones que ens envolten, valga la redundància. Suposo que la majoria coneixerà almenys 2001, la de Kubrick, una odissea en l'espai que li van...
Sí.
Com comença la pel·li? Comença en els monos
uh-huh.
i el monolito, que els fa evolucionar. I d'alguna manera és el que jo considero que va passar en el foc, no? Se diu que el foc d'alguna manera és el que va fer que el homo no que siga, no me'n recordo ara quina és la última etapa abans de l'homo sapiens, és el que li va fer raonar, no? L'existència del foc. I d'alguna manera jo crec que quan van veure el foc per primera vegada es fia respecte, es fia por, perquè
clar.
El foc crema, el foc és destructiu.
Bueno, sí. I però és algo desconegut també, que està temo a lo desconegut, no és una cosa intrínseca de l'ésser humà.
Ahí està el tema. I això va passar també, o sea, està clar, no?, perquè ho estic dient. No sé si recordes, bueno, tu igual no, perquè eres menudeta en aquella època, els anys 90... Quan va començar l'auge dels ordinadors, la gent feia el mateix que... O sigui, els arguments eren molt semblants al que està ara en la intel·ligència artificial, que generarien canvis de paradigma i que llevarien molts llocs de feina, que potser sí que ho va fer, però d'altra banda se van crear uns altres.
Uh-huh.
Va passar el mateix, jo recordo quan estudiava còmic, que es deia que el llibre digital eliminaria completament la pàgina.
Uh-huh.
I això no ha passat. De fet, el llibre digital crec que està quedant encara en un... segon lloc, no?
Pues totalment. Tu em portes a la playa per el tema del resol i poc més.
I per moltes coses, no? O sigui, a mi sempre m'ha agradat més, no sé també perquè si soc d'eixa escola de la pàgina en paper.
Uh-huh.
Però, bueno, que no se sap tampoc el que pot passar. Estem en un moment en el que en dos anys s'ha evolucionat moltíssim.
Totalment.
Intel·ligència artificial. Hi ha postures en contra, hi ha postures a favor, hi ha postures que una mica, a meitat camí.
Uh-huh. Però siga com siga, està ahí. Exacte. I la fem servir a diari, encara que no ens donem compte. Uh-huh. La IA s'ha ficat dins de la nostra vida a tope.
Correcte. I d'alguna manera crec que pot ser molt aprofitable, però també està, com en totes les coses, l'ús en excés, que pot, ja no que la intel·ligència artificial ens envaïsca i ens faça fer el que li doni la gana.
Home, encara queda una estoneta, perquè la rumba no torne a la zona de carga, a la primera, ni de broma. O sigui, antes de que ens envaïsca, jo crec que esto s'hauria de solucionar.
Bueno, nosaltres al principi érem monos i ara teníem armes també, no? Però la qüestió és que, per això, parlant del tema del cinema, no? Jo l'he utilitzat per a moltes coses, l'he utilitzat i l'utilizo i considero que la continuaré utilitzant perquè és una eina superútil, segons com l'utilitzes. Uh-huh. Tornem a això, no? O sigui, per exemple, on ja més pot ser conflictes en el món del guió, perquè se generen guions en intel·ligència artificial, o sea...
Sí, però quins guions? Exacte. Vull dir, això és lo interessant, no? Els treballs socials, els treballs de cara a cara, els treballs artístics, purament artístics, de veritat, no estas produccions en massa, no? Ahí el ésser humà és, vamos...
Claro, o sea, la intel·ligència artificial no treballa des de la creativitat tal qual es coneix, des del fallo que té el cervell un ésser humà, de les emocions que té un ésser humà, que és el que fa que d'alguna manera s'expressa i que canvie, estigui en constant canvi, que és molt caòtic, no? I ese funcionament en l'intel·ligència artificial és un ordinador que el que fa són càlculs correctes, basats en algo que ja existeix. És a dir, si tu le demanes a la intel·ligència artificial que t'escriga un guió sobre dos persones que s'estimen com si fora Charlie Kaufman, per exemple, si tu li planteixes només això, pues te contarà una història com, jo què sé, com Olvídate de mi, per exemple, que és una història de dos persones que tenen un conflicte i escrita per Charlie Kaufman, no? I dius, estàs molt semblant a aquesta història, o sea, se basa en algo que ja està fet, no hi ha, és un cliché d'alguna manera, o un cliché o algo basat en històries que ja estan fetes, no? D'altra banda, si tu pots dir, vale, està guai, però me baso en això com per a construir una història nova, pròpia. Els diàlegs, perquè els diàlegs és el que estem dient. O sigui, ara mateix jo vinc en un guió pensat, però estic improvisant sobre la marxa. Tal com veig que se me van ocurrir altres coses, vas dient-les. O depenent de lo que tu me preguntes, o depenent de les circumstàncies que vagin passant. I en el món de... O sigui, jo crec que és una eina que pot ser molt se utilitzarà, si no s'està utilitzant ja, que sí, en publicitat, per exemple, perquè és molt productiva en aquest sentit. O sigui, llevarà molts llocs de feina a actors, per exemple, a directors de fotografia, potser també, però el guionista i el director seguiran estant ahí, d'alguna manera, perquè la construcció del prompt és escrita per un humà, de moment.
De moment. Sí, bueno, sempre és una cosa que ens ha cridat l'atenció, no? Esta intel·ligència artificial, com que d'alguna manera l'estàvem esperant, no? Totes aquestes pel·lícules que ja feien referència, no? A este futur, a aquestes màquines que podien pensar per si mateixes, no? Esto fa molts anys, no?, que ho portem ben en el cine. Ara estàvem escoltant al principi esta banda sonora de Blade Runner, que d'alguna manera també...
Correcte, parla d'això. Els replicants són androides, que intel·ligència artificial, que d'alguna manera fan el que tenim por, no? Que és que agafen autonomia pròpia, valga la redundància, perquè l'autonomia no és d'un altre, i que es facin que siguin independents, que puguin revolucionar-se i que volen ser... Això, la independència moltes vegades és voler-se allunyar d'un lloc que no te deixen anar-te'n. En el cas dels replicants, és com els utilitzen per a serveis, etc. Diuen, però nosaltres volem tindre una idea pròpia. En la pel·li de Stanley Kubrick, però la de Spielberg, Intel·ligència Artificial, perquè algun dia podíem parlar d'esta pel·li, que sabeu que era una pel·li que anava a dirigir Kubrick, però va tindre un greu problema que es diu mort, i va tindre que fer i la va cedir a Spielberg que considerava que era el que més podia apropar-se a contar esta història.
Molt bé. O Her, no?, que també és una pel·lícula on la intel·ligència artificial té una relació amb la persona.
Correcte. Una relació directa.
Sí.
Si recordeu la de Spielberg, que és un xiquet que està programat per a estimar al màxim. I clar, el seu amor és tan bèstia que és una búsqueda constant de la seva mare, si la recordeu. Una pel·li preciosa.
I
durilla, també. Perquè al final empatices en les emocions, encara que no siguin reals, del xiquet.
Clar. Bueno, el tot és aquest tema de que la IA pugui ser una amenaça per a la humanitat, una amenaça real, no? Parlàvem antes de que es rebel·len, no?, contra nosaltres, o has comentat alguna cosa més al respecte. Esto sempre ens fa pensar, no?, que considerem que si les màquines agarraren consciència, seria la mateixa consciència que tenim els humans, no?, aquesta necessitat de destruir-ho tot i de tal. Mm-hmm. Però, bueno, igual no, no? Igual no té per què ser així. El que passa que ho veiem tot des de la nostra perspectiva de com els humans faríem les coses, sí.
Bueno, millor el que voldrien és destruir els humans perquè és com a obstacle per a evolucionar. Perquè si sentiren que nosaltres som una amenaça per a ella, com a estar construïda per humans, i al final d'alguna manera volem que... antropomorfi, que es diu, quan tu vols atribuïsses característiques humanes a tres coses que no ho són.
Bueno, fas una personificació. Exacte. A les màquines, no? Li fas una personificació. Bueno, igual estan superagraïdes de que els haguéssim creat.
Clar, i al principi sí. Jo sempre, és com la teoria del mosquit meua, no? Que el mosquit en realitat no te vol mal, o sea, tu li dones d'alimentar, tu jugues en ell, o sea, potser el mosquit, imagina't que quan estàs ahí tratant de matar-lo se pensa que estàs jugant en ell. I tu en realitat el que vols és destruir-lo perquè està molestant, però ell està agraït perquè li dones de menjar.
Clar.
I li dones joc, o sea, t'estime un mosquit.
Perquè pel·lícules que tinguin una visió optimista de la intel·ligència artificial hi han?
Bueno, és que segons el que tinguem en compte com a optimista, des de quin punt de vista, perquè intel·ligència artificial, la pel·li de Spielberg, si recordem el que vol el xiquet és com la història de Pinocho, no?
Sí?
El que vol és convertir-se en un xiquet real per a poder estimar a sa mare. I si no recordo malament, spoiler absolut, al final viu tants anys que la tecnologia està en un punt que poden aconseguir que el robot, que l'androide, es convertisca en un ésser de carn i ossos. Però clar, sa mare, la que estimava, fa milers d'anys,
clar,
que ja no està.
Ai, quina pena.
Clar, o sigui, optimista que és. Perquè el que vol és això, però en les condicions que se plantegen són xungues.
Clar. O sea. Bueno, hi ha un videojoc, me'n vaig una mica al món del videojoc, que es diu Become Human, que precisament va d'això, no?, de robots, d'intel·ligències artificials, i hi ha algunes que són divergentes, llavors prenen com consciència d'humà, i realment el que es dediquen és pues, a tot el mal que hi ha en este món, pues, en les característiques que tenen aquestes màquines, que evidentment són superiors, pues, a solucionar estos conflictes que tenim els humans, aquestes guerres, aquestes, o inclús a casos personals, no?, de famílies pues, que tenen problemes i demés.
Clar, la qüestió és que la intel·ligència artificial al final s'alimenta de lo que li donem. I si considera, perquè no és de lo que jo li dono, sinó lo que li dono jo, i al millor és un ésser que és intangible, no?, que està movent-se per tot arreu, té el do de la ubiquitat. I per tant rep informació de tot arreu. Si algú considera que la manera d'exterminar, mai millor dit, un problema és mitjançant fer desaparèixer el problema, com fas desaparèixer un problema? A priori, el ser humà el primer que pensa és exterminar-lo de la manera més violenta, és a dir, aniquilant-lo. Però a lo millor hi ha altres maneres, com per exemple des de l'educació, des de la cultura, des de comprendre el problema des d'on va, i a lo millor comprendria com és de possible, suposo que faria, com se diu, estadístiques per a saber la possibilitat d'acabar el problema, de quina podria ser, i a lo millor diria la més fàcil és exterminar-lo, com el ser mal faria, perquè és de lo que s'alimenta.
Bueno, ens estem anant una mica lluny, o potser no tant, perquè ja has comentat abans que avança molt ràpid tot això de la intel·ligència artificial, però actualment, com s'està utilitzant la IA en la producció cinematogràfica?
En realitat està al fil de lo que estava dient just ara, que és segons l'ús que se li dona. O sea, si, per exemple, els guionistes, molts guionistes estan absolutament en contra. Jo estic en contra en el que s'utilitza de la manera que, si tu ho utilitzes per a facilitar-te la manera, de quina manera te facilita la vida. És a dir, jo sóc partidari de que el guió se construïsca des de la emoció, des del lo que és, de lo que tu vols contar, des de lo que l'escriptor és en essència. I l'ésser humà és limitat, o sigui, nosaltres, en el sentit que no tenim tota la informació a l'abast del món, però la intel·ligència artificial sí, és més fàcil accedir a la informació ja no tant de a nivell històric, sinó també de com s'expressen les persones. És a dir, el que parlem abans de Charlie Kaufman, no? Jo vull contar una història de lo que siga. Jo estic ja algo escrit, i jo me pot donar diverses idees. A veure, aleshores, aquestes idees han de ser disparadors. Què passa? Abans, quan se parla del bloqueig de l'escriptor, el que fèiem era llegir. O sigui, encara ho fem, no? Però dius, hosti, necessito estalviar temps. Per què necessites estalviar temps? Perquè tens uns temps de producció, perquè necessites presentar el projecte en un temps reduït. Aleshores, has de facilitar-te l'existència. Això no vol dir que el producte final siga més bo, però és que, de tota manera, molts productes que s'estan veient ara, per exemple, vaig a una plataforma que comença per N, són bastant mediocres, tirant a roïns, però és que el consum d'audiovisual que hi ha ara mateix està anant-se cada vegada més a això, tot i que a mi me fa la impressió, i ho vull pensar, que s'està tornant una miqueta a l'audiovisual, al cinema, com a algo fantàstic. I això la intel·ligència artificial té moltes coses a dir en quant a positiu, perquè si abans se feien pel·lis en les que els efectes pràctics, efectes especials, entesos com a efectes pràctics, eren perillosos. O sigui, tu estàs jugant en foc, estàs jugant en explosions. Nolan encara ho fan, hi ha alguns que ho fan, però tenen un pressupost que poden tindre-ho supercontrolat, això. Però si, per exemple, jo dic, vull fer una pel·li d'acció per els carrers de Benicarló i agafo uns conductors professionals que controlen al màxim, però sempre poden haver accidents. Explosions, sempre poden haver accidents. Te jugues a això. D'altra manera, si tu ho fas en intel·ligència artificial, això jugues sobre segur, perquè tu pots fer una explosió, un accident superaparatós i dir, ostres, i és real. No és tan senzill, tampoc, perquè...
Bueno, però si és més senzill, d'alguna manera, no? Sí. Evidentment no és una cosa fàcil, però és molt més senzill i democratitza, d'alguna manera, el fet de que pues, directors, per exemple, que vulguin dedicar-se a fer pel·lícules d'acció, pues, tinguin la possibilitat d'introduir aquests efectes especials en les seues pel·lícules sense tindre un pressupost descomunal.
Bueno, és car, també, eh? És car. Jo, per exemple, l'he utilitzat per a fer, diguem, un teaser, que a més invito a la gent que ens està escoltant a que accedisca al meu Instagram i que tracte d'averiguar quina és de les publicacions que hi ha la que és falsa.
Molt bé.
Clar, no vaig a parlar molt més de què va perquè si no dono massa pistes.
A veure.
Però vaig fer un vídeo en intel·ligència artificial completament. La música la va fer Dani, però se podria fer la música també en intel·ligència artificial. De fet, se fa. La qüestió és que per a fer aquest vídeo no va ser a la primera, no va ser fico un prompt, és a dir, la descripció de lo que jo vull i a la primera surt, sinó que vas tindre que fer diverses opcions, diverses proves, fins que va sortir el plano tal qual el volia. És a dir, d'alguna manera el vaig utilitzar com a storyboard. I això en aquest sentit facilita molt les coses, perquè si tu no saps dibuixar o no t'havies ficar-te, com és el meu cas, jo sí que dibuixo, però no havies ficar-me a dibuixar pedre, no és pedre, no? Però invertir el temps a Xina, és molt més ràpid fer-lo des de la intel·ligència artificial i a més te facilita la manera de veure com seria la il·luminació, els moviments de càmera, com se mouria l'actor, l'actriu, i és meravellós en aquest sentit.
Al públic, a les persones que ens agrada consumir cinema, creus que les pel·lícules en IA ens tiren una mica per enrere, cada vegada ens anirem acostumbrant, és un procés al que tenim que fer-li front?
Pel·lis en IA serien al final com una pel·li d'animació, però que els actors se veuen reals. Perquè, no del tot, perquè encara ara... O sigui, si trobeu la publicació que estic dient, veureu que en cada plano l'actriu és una.
Sí, eh?
Clar. I, de fet, quan jo ho vaig presentar, em van dir, ostres, i com ho has fet, això? Com has trobat els actors que són alumnes teus de l'escola? I dic, no existeix ningú de la gent que estàs veient ahí. Però se basen en gent. O sigui, no sé, la setmana passada que vas fer el vídeo de Kubrick, anava a dir, dels directors, bueno, Kubrick sortia, vas fer un plano que era Stanley Kubrick disfressat de dimoni.
Sí.
I era Stanley Kubrick, clar, o sea, se pot fer també que la persona, però canvien, sempre hi ha coses que no són exactament iguals. Aleshores, pegaria el cantazo. Per què dic això? Perquè el doblatge també se pot fer en intel·ligència artificial, això no està del tot mal, perquè seria més, o sea, lo que faria seria reproduir lo que ja ha fet l'actor, lo que ja com l'actor ha actuat, lo que fa és traduir-lo i jugar una miqueta en la traducció dins d'uns paràmetres. I això no està tan mal, per a mi. O sigui, ara es me tiraran al coll tots els dobladors, però jo tinc una certa resistència al respecte del doblatge.
Bueno, incluso si vols doblar la teua pel·lícula, el teu curt, no? Si, pues lo mateix, tornem al mateix, en el tema pressupost, un actor de doblatge cobre, la veritat que un dineral, i sobretot si són professionals i demés.
Si
en canvi,
agafar...
quan ho fas en intel·ligència artificial, això està a l'abast de qualsevol.
Clar, si tu vols agafar la veu de Bruce Willis, ara no recordo com li diuen a l'home, segurament el tio, com segurament serà una de les veus més buscades, te dirà, vale, jo t'ho faig, però tracatrà.
Sí.
O sea, que també en aquest sentit democratitza molt. Que sempre és prioritari tindre actors, però en la realitat. Perquè igual que el guió s'ha d'escriure des de la emoció i la improvisació, en el moment de la interpretació, que vam parlar també, l'actor ha d'estar ahí. I l'estar ahí implica que de repente, que de cop, algo canvie i que ho està vivint de veritat i que ho està sentint de veritat. Sempre hi ha produccions que no juguen en això perquè, per les raons que siga, perquè tenen, ja a lo millor ahí sí que se pot jugar en la intel·ligència artificial. O sea, depèn molt de més dels productors i de les empreses de la indústria com el que vulguin aconseguir, que moltes vegades de l'artista per se o de l'autor per se, els autors volen tindre la realitat absoluta, i això, des de la emoció real, com està passant, això només pot passar en gent, en persones.
Clar. Bueno, per anar acabant, Àlex, d'aquí 20 anys, com t'imagines tu que serà el cinema, no? Traiem la bola de cristal, la bola de vidre.
D'aquí 20 anys és molt de temps. O sea, és que és això, si en 2 anys ja ha canviat molt, no t'ho sabria dir, perquè pot passar que això vagi a més i que s'utilitzi molt més i que fas, sobretot a nivell de postproducció, moltes coses molt xules, i jo crec, vull pensar que facilitarà això, que se farà... És igual que quan van sortir les càmeres digitals, va democratitzar el cinema, però democratitzar-lo no significa que se facin més pel·lis bones, sinó pot ser a vegades tot el contrari.
Bueno, quan tenim més varietat, pues ja podem triar, no?, el que ens agrada i el que no.
Espero que ens fem més selectius.
Sí.
Espero. Però no confio.
Bueno, d'aquí 20 anys estarem aquí a Ràdio Benicarlo, tu i jo.
Esperem que sí.
I estarem aquí pues, contant-lo també, t'imagines?
M'imagino.
Estaria bonic.
Per imaginar-lo. I si no, seré en el registre que ja estan agafant les zones en intel·ligència artificial.
Ara, t'imagines? Que fuerte. Vale, Àlex, moltíssimes gràcies. Com sempre, m'ha agradat molt parlar amb tu sobre este futur del cine, sobre esta intel·ligència artificial que ja està entre nosaltres.
Un futur present.
La estàs veient?
Estic aquí.
Una abraçada molt gran, Àlex. Fins la setmana que ve.
Adéu. Adéu.